Al matí, a Ràdio Sabadell.
I si ja tengo l'agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir con lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder.
Des de les 9 del matí fins a 2:15.
Otro mundo es posible.
Diumenge estem tots i totes citats a les urnes per doncs, escollir els qui seran els representants en aquestes eleccions municipals del 26 de maig. I avui a la taula del tercer sector el que fem és convidar, com sempre, les entitats del tercer sector. Per què? Doncs perquè tenen moltes propostes i moltes reivindicacions d'inserció per a les persones amb discapacitat. Volem descobrir doncs, quines són les seves reclamacions en matèria d'habitatge, d'accessibilitat, de vida independent, laboral, de moltes, moltes i moltes propostes. I per això hem convidat el Víctor Sastre, que és tècnic d'inserció laboral d'ECOM. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
També ens acompanya la Dolors Pallàs, presidenta d'Andidà.
Bon dia, hola, bon dia.
I la Gemma Parellada, que és tècnica i coordinadora de vida independent a Andi. Bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Comencem per ECOM. Vosaltres sí que fins i tot heu fet una sèrie de propostes a les diverses formacions polítiques indicant doncs, algunes consideracions sobre inclusió. N'hi ha més de 30, però es poden concretar en 5 blocs. Els anirem repassant un a un, però quins són aquests grans grups?
Bueno, bàsicament ens hem centrat en cinc, que són accessibilitat, habitatge, vida independent, laboral i participació.
Uh-huh. Per què creieu que aquests punts són bàsics i que encara queda molt per fer, no? No només a la nostra ciutat, sinó doncs, arreu del país.
És un tema d'accessibilitat universal, en el cas de l'accessibilitat, perquè bueno, les persones amb discapacitat, per poder moure's, ja sigui no sols el tema de barreres arquitectòniques, sinó amb el tema de productes, serveis, tenen bueno, dificultats. No? Llavors, des de la nostra entitat, intentem promocionar i parlar amb tant sigui municipal, o sigui, ajuntaments, empreses, organismes, etc., que puguin donar aquest suport i adaptar-se a la normativa dels drets de les persones amb discapacitat per poder ser una persona integrada totalment a la societat i fer valer els seus drets.
Uh-huh. Dolors i Gemma, per fer aquest món més just, més igualitari, no? Que és el que intentem nosaltres doncs, a parlar doncs, cada 15 dies en aquesta secció, esteu d'acord que encara queden doncs, a molts àmbits, com els que ara ens explicava doncs, el Víctor, que encara doncs, no és plena aquesta doncs, inclusió, aquesta inserció, i que potser doncs, hauríem de fer mans i mànigues, no només els polítics, sinó tota la societat?
Sí. De fet, depèn molt de tota la societat. Els polítics poden fer polítiques que afavoreixin, però el reste de la gent doncs, també pot afavorir-ho. De fet, sí, aquests són els temes bàsics. Accessibilitat, nosaltres no tenim dificultats de moviment, però tenim dificultats doncs, de comprensió amb productes o amb rètols, amb, no, amb parades. Vull dir que no es fan, hi ha nois que potser tenen dificultats de lectura, i no hi ha doncs, pictogrames, no hi ha altres estils de comunicació que no sigui la llengua escrita. Llavors, a partir d'aquí, on hi ha pocs.
I llavors, en aquest sentit, per exemple, què demanaríeu? Si poguéssiu fer allò, la llista, què demanaríeu en aquest tema?
Per exemple,
fer més fàcil, no? I més clar, comprensible.
Que al costat d'un text sempre hi hagués una imatge, no? I, per exemple, hi ha una altra cosa, és, hi ha el sistema que en diem de lectura fàcil, que els que llegeixen, fàcil, li fas un article molt complicat, però si ho fas en lectura fàcil, ells són capaços d'entendre perfectament el que es llegeixen, uh-huh, no? Uh-huh.
Sí, que, per exemple, bueno, doncs, amb aquesta retolació, no?, amb sí, aquests canvis tan fàcils, no?, i senzills,
bueno, demanaria,
seria una manera.
Si va, per exemple, que si hi ha entitats que en som, que d'alguna manera tenim, som expertes en aquest tema, que ens tinguin en compte a l'hora de fer alguns, doncs, fulletons i
uh-huh, assessorament.
O llibrets que fan precisament per persones amb discapacitat i que llavors resulta que no han demanat aquest assessorament.
Uh-huh. En el vostre cas, en el tema d'accessibilitat, Víctor, què és el que demanaríeu?
Bueno,
què és el que reivindiqueu, també?
Bueno, crear, bueno, lo que habitualment es fa és demanar que hi hagi un pla d'accessibilitat, val, a tots els municipis, també elaborar un pla integral, crear un fons local de promoció a l'accessibilitat amb un 1 o 2% de pressupost per el que seria el manteniment d'un parc, val? I després també el que és important és que totes les obres i serveis o obertura de comerços que amb la normativa del 2014 que ja vinguin posats amb el tema de lo que seria l'accessibilitat. Uh-huh. Més que res, és això.
Doncs vinga, passem a un altre dels temes. Per exemple, l'habitatge, no? Que hi hagi polítiques per fer-los més accessibles, doncs, als col·lectius de discapacitat. Quins serien els punts allò que vosaltres us agradaria que tinguéssiu en compte?
Val, des de com el que tenim en compte és que les vivendes, en particularment a les persones amb discapacitat física, tenen un greix, un agreujament comparatiu econòmic, perquè la seva discapacitat, els seus ingressos minven més que les persones sense discapacitat, perquè tenen molts més gastos. Llavors seria, pues, el parc de l'habitatge que es pogués donar, pues, bueno, tindre el 3% en vivenda protegida quan s'obre alguna promoció de vivenda protegida que es tingui en compte. Uh-huh. Després, bueno, noves formes...
O sigui que una part d'aquest uh-huh habitatge social, no?, uh-huh, es destinés, doncs, amb aquestes persones, amb aquest col·lectiu.
I després noves formes de poder tindre accés a una vivenda, a l'ús, al lloguer, al co-ús, en aquests casos, no?
Clar, Dolors, ara estic pensant, les persones amb discapacitat a vegades, doncs, tenen aquestes necessitats, doncs, especials, no?, que potser també els hi fa més difícil, no?, més costosa fins i tot, doncs, aquesta vida independent. Vosaltres us ho trobeu en aquesta situació?
Sí. Bueno, de fet, expliques tu, nosaltres...
Vinga, Gemma, tu com a tècnica i com a coordinadora, segur que aquest tema, no?
Bueno, una mica sobretot com ho gestionem i quins problemes ens trobem.
Bueno, sí que ens trobem... que els pisos, els lloguers, sí que és el que comentava ell, no?, que els costos són bastant alts, bàsicament perquè els joves tenen la temporalització de treball és mínima, les hores que arribem a fer nosaltres, no, ells no fan les mateixes, llavors clar, els seus sous són més mínims. Llavors, clar, ens trobem amb la situació de que els lloguers són bastant alts i que ells, en segons quins moments, no es poden permetre aquest accés a la vivenda.
Clar, jo crec que els oients, tothom sí, es pot fer una idea,
fet,
no?
Si
ens costa doncs, trobar lloguers o hipoteques accessibles a un preu accessible, no? I amb el mercat tal i com es troba, doncs, avui dia en aquest col·lectiu encara és molt més difícil. I per l'altra banda, és necessari, doncs, tenir aquesta vida independent.
I jo
no?
diria que fins i tot costa per una part de la societat i fins i tot a nivell de municipis. Costa que entendre que les persones amb discapacitat intel·lectual tenen dret a viure independents si ells tenen ganes. Nosaltres estem acollits al programa Autonomia a la pròpia llar de la Generalitat de Catalunya i tenim nois, 4 concretament, que viuen sols, que, no, amb suports puntuals, però quan... Clar, el problema és sobretot econòmic, perquè la Generalitat el que assumeix és les despeses de la persona que dona suport, que en aquest cas, doncs, aquest suport el dona la Gemma i altres persones, però els nois han d'assumir la resta. Llavors, quins problemes et trobes? Que si has aconseguit un pis de lloguer social, te'l donen en un barri que és, bueno, allò, sents que no és gaire segur, no?, perquè ells hi vagin, perquè malgrat tot són persones vulnerables, ells no tenen tanta la noció del perill, no se la veuen fins que el tenen, no? Llavors segons a quins barris dius, aquí no, aquí és on només tenim, aquí et podem donar un pis per un lloguer, i si no, doncs, bueno, pues, al final acaben estant amb els pares perquè no queda altre remei. Perquè clar, lloguers de 800 euros quan a lo millor paguen, cobren 500 de treball, no? Del seu sou de treballar.
Clar, no surten els números, no? No. Clar, evidentment. En aquest sentit, sobre aquest tema de la vida independent, vosaltres des de Com també poseu com a exemple el servei municipal que s'ha fet a Barcelona. Explica'ns una mica per què.
Val, mira, el servei municipal que s'ha fet a Barcelona, amb l'Institut Municipal i també la Generalitat, tenim usuaris. La vida independent dintre de la nostra organització, la filosofia és que la persona ja sigui independent no sols a la seva casa, sinó fer una vida totalment, integralment independent, ja sigui a la feina, a casa i totes les tasques diàries, no? Llavors, això va acompanyat d'un assistent personal, en aquests casos, que pot ajudar a totes aquestes tasques, val? I també el que també promoguem és una miqueta la desinstitucionalització dels centres.
És que és una paraula complicada.
Sí, perdona.
Però què vol dir? Explica'ns, perquè em sembla
perquè,
que...
Perquè, per exemple, hi ha molta gent que està a residència,
sí,
que vol fer una vida independent a casa. O millor no té familiars, o inclús la vida independent també està tractada d'una forma de que la família no té que ser l'únic suport, sinó que la persona pugui fer i desfer amb la seva vida el que vol, ser el principal actor de la seva vida. I llavors nosaltres com filosofia el que fem és que aquesta persona usuària pugui ser-ho, tant sigui la feina com el lleure, com la feina, vinculat amb assistent personal, i també pues, clar, que tingui les ajudes tècniques necessàries i els recursos necessaris per poder ser una persona de ple dret i ús d'una societat. Res més. Amb igualtat d'oportunitats.
Sí, sí. Passem a l'apartat laboral, per exemple, que també és una de les altres fites, no?, que sempre doncs, intentem doncs, reivindicar des d'aquesta secció, i vosaltres des de la vostra tasca diària. Expliqueu-nos, perquè per exemple, en el vostre cas, des de Com, en aquest apartat ens ha sorprès que dieu que les empreses que es presenten a concursos públics asseguren que fan esforços de responsabilitat social, però que al final no s'acaba complint. Com ho sabeu, això?
Val, ens hem trobat alguns casos. Nosaltres, com tenim 7 serveis d'interacció laboral distribuïts a província de Barcelona i Tarragona. Bueno, a les memòries que tenim, bueno, van fer inserció laboral unes 1.000 persones, i nosaltres tenim tracte directe amb els usuaris. Algunes empreses ens han demanat usuaris amb caràcter urgent, perquè també tenen que complir l'ISMI, o complir, bueno, el que és l'ISMI, la Ley General de Discapacitat, o presentar-se a algun concurs públic. Clar, amb el concurs públic tens que tindre complir la normativa d'interacció laboral. Una vegada han guanyat algun concurs públic, les persones que estaven contractades, no sé si han renovat contracte o no han passat període de prova. Ens han donat alguns casos, no és que siguin molts, però el que demanem és que revisi sempre, mentre el concurs està vigent, que l'empresa compleixi la normativa.
O sigui, que demanaríeu en aquest sentit alguna inspecció més per veure que realment s'estan complint doncs, en aquelles clàusules, no? En aquell acord que vosaltres doncs, heu fixat. Des de la vostra entitat, expliqueu-nos a nivell laboral, no? El que encara ens manca. Doncs,
Clar, nosaltres a nivell laboral apostem per la inserció laboral a l'empresa ordinària, perquè ja hi ha altres centres especials de treball per aquí a Sabadell. Llavors, en aquest aspecte, no, nosaltres fem el que en diuen treball en suport, no? I bueno, què passa? Doncs, bueno, què fas amb el treball en suport? Busques una empresa que vulgui un noi amb discapacitat, que et faci pràctiques. Un dels problemes que hi ha és que és l'empresa privada és la que et respon. La part pública, clar, aquest tant per cent que necessiten tenir de persones amb discapacitat, normalment l'acaben tenint de persones amb discapacitat física, no intel·lectual. I llavors, en tot el que és la promoció pública, tens moltes dificultats, perquè bueno, hi han d'haver uns exàmens, unes proves que han de ser adaptades, els hi han de facilitar una sèrie de condicions, I bueno, sempre, bueno, fa molts anys que ja vam parlar amb l'Ajuntament aquí, bueno, no? Que dius, bueno, si doneu exemple...
Que haurien de predicar l'exemple, clar, no? Dolors, no, vols dir? Clar, no, a l'empresa pública.
Pràctica sí, perquè tenen una persona allà que els ajuda, però l'altre és sumament complicat, almenys això et diuen.
Uh-huh. I què aportarien, doncs, els usuaris, no? Si realment s'incorporessin, doncs, clar, també a l'administració, bueno, pública, o sigui, parla'ns també, no, de les seves habilitats, de les seves capacitats, que clar, són diferents.
A qualsevol empresa, a qualsevol lloc, hi han feines de diferents categories, més senzilles que altres, i que les ha de fer la persona que està allà. Per tant, si tens un, no? Si has d'arxivar, a lo millor un noi de nostre ho pot fer, d'arxivar, o pot fer algunes tasques que, si no, comporta que les faci una persona que té un càrrec més alt, diguem-ne, però que també ha de fer aquestes tasques. Llavors, ells aportarien la seva part, aportarien la seva, bueno, una mica la seva manera de ser i d'acceptar, no? I fins i tot enriqueixen una mica l'entorn, uh-huh, perquè ensenyen a que aprenguin, a que, bueno, en aquest món hi ha una mica de tot i ens hem de...
Clar, aquesta diversitat i aquesta riquesa.
Hem d'aprendre a conviure tots plegats.
Totalment. I suposo que també, doncs, el fet d'incorporar-se en el món laboral també, doncs, a la Gemma els ajuda, doncs, a aconseguir aquesta vida independent, no? Que dèiem al principi.
Una cosa porta a l'altra, sí. Sí, sí. El poder-los facilitar a la llarga una feina els comporta, doncs, el que diem, no? Doncs que puguin accedir a un habitatge i puguin tenir una vida plena i independent.
I que al mateix llevin i se'n vagin
a treballar i facin les mateixes rutines i tinguin els mateixos hàbits, doncs, com qualsevol persona.
Normalment treballen mitja jornada, llavors a la tarda és quan arriben...
Els educadors a casa, tècnics, sí. Bueno, ells arriben a casa i els tècnics, doncs, anem i els hi fem el suport a on els,
on els
hi faci falta. I...
A principis de mes ens va visitar el director de CIPO, de la Cooperativa de Treball per Persones amb Discapacitat, i alertava que hauria d'acomiadar part de la plantilla si les administracions no pagaven el que devien. Recordem que el govern espanyol va augmentar el salari mínim a 900 euros i per aquesta entitat suposava un increment de 170.000 euros anuals. A més, es troben que la Generalitat els hi deu diners. Diuen que a Catalunya hi ha en risc 1.800 llocs de treball. No sé si compartiu també aquest problema,
no.
I si teniu present aquest risc, o és un cas, clar, d'algunes entitats només en concret.
Nosaltres no el compartim, aquest problema, perquè d'entrada les persones que tenim a Andy estan en procés, ara al matí estan en procés de formació, tenim els que fan vida, no? Tenim els tècnics per, diguem-ne, que els col·laboren en aquests aspectes, però ells van a treballar a empreses ordinàries. Mm-hmm. Llavors, la idea és que aquesta empresa tenen un sou per conveni i en funció de les hores que treballen, doncs, i el que fem és anar a donar suport. Llavors, ara abans parlàvem amb el Víctor, que ara tot això, una part d'aquesta despesa s'assumeix a través d'un programa que en diuen el COAS, que ara en aquests moments el tenim a sobre la taula, no? Que, bueno, que et donen diners però te'ls fan suar de valent.
En el vostre cas?
Bueno, al nostre cas, nosaltres tenim usuaris incorporats tant al mercat de treball ordinari com centres especials de treball. De fet, en els últims mesos s'ha detectat també una no baixada de contractació, però sí amb molt precaució per aquest tema, no? Perquè ja s'estan donant casos de que aquest salari mínim, la pujada d'aquest salari mínim interprofessional, està fent minvar sobretot l'atenció de tesoreria de moltes entitats amb el que diem, no? Tindrem recursos? No tindrem? Si tenim més feina podem incorporar més treballadors? No, perquè clar, els costos els disparen. Uh-huh. Ells el que em comenten, sobretot els clients, que clar, jo a un client no li puc pujar un 22% de cop al cost del meu servei, m'entens? I això està pensant tant amb les entitats, centres especials, com amb empresa privada, amb qualificacions mitges baixes. Mm. També n'incorporen gent jove per això.
Doncs anirem com va evolucionant, veiem com va evolucionant aquest tema. Parlem també de la participació, no? Perquè començàvem doncs, a aquesta entrevista, aquesta tertúlia, parlant que diumenge doncs, seran les eleccions municipals i en el vostre cas, des de com vosaltres també doncs, demaneu millores, no? En aquest sentit. A veure quines idees proposeu, què us agradaria, no? Sobre aquest tema.
Des de com el que proposem com participació és poder, el que han comentat la Dolors, quan hi ha propostes de temes d'accessibilitat o altres temes vinculats a la inserció laboral, a la participació de les nostres entitats, potser com és aquí Sabadell, Vàlua, que ens tinguin en compte a l'hora d'elaborar projectes a nivell de ciutat, perquè hi ha una cosa molt important que es diu transversalitat i universalitat. Avui hem trebancat amb això, va anar molt. Val? Llavors, què passa? Totes les entitats, d'una forma o altra, som experts amb els col·lectius que estem treballant. I amb això, nosaltres, com a entitat, agrupat amb altres entitats, podem donar un suport, una expertesa i donar solucions.
Això és important. Des de Andy, nosaltres hem de comentar que sobre el dret de vot, doncs a partir del 6 de desembre que va entrar una reforma legislativa que garantia doncs el dret a vot de les persones amb discapacitat. No sé si heu notat i com heu rebut, no? Doncs aquest canvi i què us sembla també.
Clar, a veure, nosaltres tenim les persones amb discapacitat intel·lectual poden estar incapacitades, això ho decideix la família, orientats per diferents professionals. Nosaltres com a entitat no recolzem que se'ls incapaciti, a no ser que es consideri molt imprescindible, perquè és una persona que té conductes doncs una mica que poden provocar-li algun problema, no? Però si no, d'entrada no aconsellem que els incapaciti. Llavors, aquest problema el tenien les persones que estaven incapacitades, que havien passat per jutge, i en alguns casos els havien tret el dret al sufragi universal. I llavors aquestes, en teoria, a partir del 6 de desembre que dius, l'han recuperat. En tenien moltes que no se'ls havia tret en cap moment i que porten tot des de que van fer 18 anys, com qualsevol altra persona, votant,
exercint el seu dret a vot. De fet, a tot l'estat espanyol, unes 100.000 persones amb discapacitat van poder votar a les generals, a les municipals. Suposo que també passaran els vostres usuaris per les urnes. En parleu aquests dies, aquestes setmanes, d'aquest tema?
Sí, que en parlem. Els conscienciem, no? Ostres, són drets que tenim tots i ells, a més, ells estan... Amb ells els agrada poder anar i poder votar pues, com qualsevol. I, sí, en parlem. I sobretot els animem a que ho facin.
Sí, a més en sessions de formació doncs, normalment intentem que les formacions siguin funcionals, per tant abordes una mica les coses que hi han sobre la taula.
Posa en silenci, no et preocupis, Dolors. Clar, que tot aquest tema és molt important i vosaltres des de com també aposteu, no? Doncs perquè puguin doncs, passar per les urnes i també doncs, a exercir el seu dret vot, no?
Sí, sí, per suposat, no? És un dret i a més és el que estem parlant avui a la taula, no? L'important dels nostres col·lectius és que tinguin visibilitat i participin amb totes, tant sigui eleccions com actes socials, actes públics, perquè el que es vol és naturalitzar la societat. Deixem ja d'estigmes i de segells, no? De tipus de persona, no posem etiquetes, som tots participants d'una societat, i llavors és una societat, com diem, és universal, no? Pues tots formem part.
I hem de garantir aquests drets i sobretot, aquestes obligacions, sobretot, no? Amb cada col·lectiu, doncs, amb la seva diversitat. Ells en parlen, els hi preocupa la política? Suposo que hi haurà de tot
tipus,
no? És
com tothom,
no?
Sí. N'hi ha que estan més interessats que altres, és que, no? N'hi ha que sí, n'hi ha que no. El que és cert és que aquests debats polítics que fan... són incomprensibles fins i tot per nosaltres, per tant realment no, sí, no, en aquest tema no, però altres aspectes sí que els interessa. Uh-huh.
Impulseu vosaltres activitats també perquè hi siguin conscients de la importància de la política, no? I després de les decisions que els polítics prendran i que afectaran en el seu dia a dia i en el de les seves famílies?
Bé, nosaltres a Andis treballa, s'intenta que la democràcia estigui sobre la taula. Sí. Llavors, quan s'han de prendre decisions, són democràtiques, tot. Per tant, tenen molt clar que la majoria guanya, malgrat que si estàs en minoria t'has d'aguantar i han d'aprendre a perdre. Uh-huh. És el primer pas perquè vagin entenent una mica què vol dir. És complicat entendre que hi ha eleccions municipals són molt properes, no? I saben i coneixen a l'alcalde i llavors tot això li posen cara, diguem-ne. Eleccions europees ja se'ls escapen més, perquè jo diria que ni nosaltres sabem una mica què fan aquests representants europeus. Llavors, bueno, és com tot, els municipals, jo diria que els sí, perquè, bueno, jo
no, els hi toca més de prop, no? Com a tots,
exacte. Hi ha hagut alcaldes que els hi han, no?, i que han parlat amb ells, i que és una ciutat relativament petita, per tant tens els, no, els regidors i els d'això els tens propers.
Mm-hmm. Parlem també del tema de recuperar subvencions, el finançament per les entitats del tercer sector. Vosaltres, clar, amb la crisi... vau patir molt, no? Us vau veure molt afectats. No sé si s'està revertint aquesta situació.
Bueno, revertint ara del tot, encara no. Ara mateix ens mantenim a uns nivells, com si diguin, pràcticament d'equitat. Però pensem que, per exemple, els mòduls que es paguen fa 10 anys que estan congelats. Últimament, alguns diaris comarcals s'han vist protestes tant d'entitats, no tan sols pel tema de centres especials, sinó dels treballadors dels centres, perquè els sous, si volem tindre un sector social posat en valor, necessitem professionals en valor. I l'única forma de treure professionals en valor que donin bon servei i bona qualitat de servei és amb uns sous dignes.
Hi esteu d'acord?
Sí, sí, clar.
Evidentment, no, Dolors?
Sí, passa, nosaltres com a entitat, nosaltres som de Sabadell, som una entitat, no té ni punt de comparació en Ecom, que és molt més gran. Llavors, hem sobreviscut també a base de posar-hi, de fer moltes coses innovadores.
Moltes activitats que moltes no pareu, per, creativitat,
exacte.
Molta creativitat, sí, sempre.
Sí. I a partir d'aquí, bueno, el que anem veient també és que a la llarga, com a entitat, també t'has de buscar la manera de mantenir-te, almenys el 50% ha de venir de generació pròpia, si no... tens un problema important perquè les subvencions un any s'enredereixen en no sé què, no saps, després n'hi ha alguna que desapareix de tant en... és mal i donen molta feina, també per
que no és fàcil, ja t'entenc,
presentar-les i justificar-les vol dir tenir una persona que et fa això.
Uh-huh. I per últim, el tema de la discriminació que pateixen moltes vegades les persones amb discapacitat, lamentablement avui dia, no? També, no sé si us agradaria també que les administracions doncs siguessin més contundents.
Pues en el nostre cas es podia parlar d'una doble discriminació o una polidiscriminació, sobretot amb dones amb discapacitat, val? El tema laboral, el tema de pensions, el tema del doble rol de treball i treball a la llar. Llavors és un tema que l'administració té que sobretot controlar i donar molt de suport, perquè encara falta molt camí per recórrer en aquest sentit. Sobretot és un tema cultural que hi ha que donar la volta.
Gemma, Dolors.
Sí, comparteixo el tema cultural, no? Potser sí que la discriminació malauradament encara es continua patint molt i costarà molt, que aquesta, el que parlàvem abans, no?, d'aquesta pena de mirar-los, molta gent de vegades és inevitable poder-ho fer, però potser no comparteixo tant entre homes i dones, almenys des d'un dia.
En el nostre col·lectiu potser no hi és tant.
En el nostre col·lectiu no es toca tant.
Nosaltres ara potser el tema de... No, hi ha dos, pensem que hi ha dos tipus de discriminació, la negativa, que és pur, no?, i la positiva, que és... I aquesta, fins i tot, la parlem amb els nostres nois, perquè la positiva és, bueno, pues jo com que tinc discapacitat, em poso, no, estic en una fila, però si em poso allà primer, al costat del primer, a lo millor ningú s'atrevirà a dir-me, i llavors no, em colo. Vull dir que fins i tot ells, si la poden, la fan, bueno, els hi vas treballant. Però que jo m'he trobat canvis amb aquests, m'he trobat canvis en aquest aspecte, en quant que, no, de dir, no, tu, que t'estàs colant. Mm-hmm. I fa 10 anys, a lo millor, no li haguessin dit, no? Però, bueno, quan ens trobem amb algun tema de discriminació, l'abordem. Per sort, ara fa bastants anys que obertament no ens n'hem trobat en cap.
Afortunadament anem avançant com a societat.
I a la participació hi havia un aspecte que no s'ha abordat, però que pensava que era interessant, i per mi era, i és que nosaltres tenim un grup de nois que es dediquen a fer de voluntaris i que pensem que és una altra manera de participació i que realment ho gaudeixen molt i se senten, clar, els puja molt l'autoestima i l'autonomia, això d'anar a fer de voluntaris per a altres persones, quan ells tota la vida han tingut voluntaris que els han acompanyat, no?
Doncs evidentment és molt enriquidor perquè fan aquest bescanvi, no? Amb la societat que ells han rebut. Doncs moltíssimes gràcies i esperem que els partits escoltin les vostres reivindicacions i que les tinguin en compte de cara al proper mandat. Moltíssimes gràcies al Víctor Sastre, tècnic de COM, també a la Dolors Pallàs, presidenta d'Andidown, i a la Gemma Parellada, tècnica i coordinadora de Vida Independent, per haver-nos ajudat a veure que un altre món és possible. Gràcies i bon dia.
Bon dia.
Bon dia, gràcies.
Al matí, amb Raquel García.